i benvinguts una setmana més al Pòdium. Com cada setmana tenim molts resultats per comentar i avui aquí al Pòdium us en donarem tota la informació. Bé, aquesta setmana no saludem a la Laia, que tal com vam explicar la setmana passada marxa fins a final de temporada, sinó que saludem a en Pol Güell. Bona nit, Pol.
Bona nit, Maite.
Doncs en Pol serà qui ens acompanyarà des d'avui fins a final de temporada al Pòdium. Si et sembla, Pol, comencem amb el sumari d'avui.
Endavant.
En futbol.
Repassarem la victòria per 1-0 del Club Esportiu Sant Celoni contra el segon classificat. A més, també parlarem de la derrota de la penya al camp del Bella Vista per 3-1.
En bàsquet?
El sènior masculí s'ha imposat al Fontejau per 67-63, mentre que el sènior femení no ha pogut fer res a la pista del grup Barna perdent 74-52.
En hoquei?
Parlarem de la derrota del masculí contra l'Andorra i també de la derrota del femení contra el Blanes.
En futbol sala?
El futbol sala Baix Montseny ha descansat aquesta jornada i només hem tingut partits dels equips inferiors.
En poliesportiu?
Entrevistarem en Miquel Vera, president del club de Petanca que han aconseguit l'ascens a primera divisió. I avui entrevistarem en Joan Antoni Just del club Karate Just que vindrà a parlar-nos dels triomfs aconseguits recentment al Campionat de Catalunya.
I comencem repassant el futbol i ho fem del Club Esportiu Sant Celoni, que tal i com deien en el sumari, han aconseguit la victòria davant del segon classificat, el Sarrià. Els de Marc Planes han aconseguit una victòria per la mínima, 1-0, però que signifiquen 3 punts d'or per als salonins. El Club Esportiu Sant Celoni encadena 2 victòries consecutives i se situen a la desena posició amb 29 punts. Com cada setmana, escoltem la crònica que ens fa l'Antonio Navas. Bona nit, Antonio.
Bona nit.
Bé, felicitats, segona victòria consecutiva i davant d'un rival difícil.
Sí, pues la veritat és que sí, va ser un partit complicat, molt igualat, i bueno, ja sabien que si es feien les coses bé i se llegia bé el partit, pues el que tingués la sort de l'entrar-se en el marcador, pues tindria molt a guanyar.
Aparentment, bueno, més o menys, va haver-hi molta igualtat o va ser un clar domini vostre?
A veure, la primera part sí que l'equip va estar ben assentat en el terreny de joc i van haver-hi 3 ocasions clares de marcar. El que passa que, bueno, és el que diem, no? No les vam aprofitar, no vam aprofitar cap ocasió i, bueno, pues, l'important és que tampoc ells ens van crear clares ocasions, no? Diguéssim, la iniciativa l'han portat nosaltres i les ocasions les van tenir nosaltres. O sigui... Però, bueno, no van entrar i la primera part va acabar 0-0. I a la segona part, pues, al minut 6, pues, un esmant dintre de l'àrea d'ells, l'àrbit va pitar penal i el va xutar molt bé en Regi i va fer 1-0. I, bueno, i a partir d'aquí, pues, clar, van agafar nosaltres una mica, ens vam espelonar, van agafar una mica més de consistència, de moral... ¿Vale? Estaven ben situats, triangulaven bé, entraven bé per bandes, tancaven molt bé les línies de passe d'ells i la veritat és que era un equip difícil perquè, bueno, per algú anaven líders, no? Però, bueno, mira, l'equip va anar jugant bé, va anar llegint bé el partit i mira, van tenir la sort, l'àrbit ens va pitar un penal, també, per unes mans dintre l'àrea, un xut a ras de terra... I mira, va tenir la mala sort de que li va tocar en Regi, l'àrbit va pitar penal, el va xutar i en Gerard pues, el va rebutjar. I mira, van tenir la sort de lissar el penal. Després en Gerard també va fer una bona parada i, bueno, i va ser les ocasions que ells van tenir. ¿Vale? Nosaltres la segona part el que sí van és controlar el partit, vam mirar de jugar molt intel·ligentment, a les línies molt juntes, i bueno, i vam fer valgué el gol que van fer de penal, i mira, va passar el partit i van guanyar. Crec que va ser una victòria merescuda, perquè l'equip va treballar bé i se van intentar fer bé les coses.
I ara, de cara a la setmana que ve, jugueu contra el penúltim classificat. Després de venir de guanyar 2 partits, esteu confiats o serà un partit més?
Home, no, ja en aquest grup no t'hi pots confiar de ningú, no? Perquè... Ja es veu que cada setmana pues, hi ha resultats aquí que són sorpresius, no? Qualsevol equip te pot complicar. L'equip no hi anarà pas confiat, hi anarà pues, mirant de mantenir aquesta línia ascendent de joc, ¿vale? I en la mentalitat d'intentar de treure en el camp del Sant Vicenç de Torelló, que és un equip que també juga molt, perquè clar, ara el que no juga per dalt es juga per baix. I els equips tots te compliquen l'assistència. Però bueno, confiem que, mira, amb aquesta bona tònica i de la manera que s'estan comportant l'equip i la cosa no va, que igual guanyem. Es pot donar la situació de que en la manera que estem, doncs per què no poder guanyar 3 punts. Que en teoria, doncs, bueno, és més assequible aquest equip que el primer, però ja t'he dit, tots els partits s'han de jugar i bueno, però si l'equip manté aquesta tònica de joc, doncs és possible que es pugui guanyar.
I tant, esperem que sí, Antonio, i bé, ja trucarem la setmana que ve per saber com ha anat i esperem que seguiu amb aquesta ratxa de victòries.
Vale.
Moltes gràcies, bona nit.
Bona nit.
I seguim amb futbol i ara passem a parlar de la penya barcelonista. Aquest cap de setmana ha perdut per 3-1 al camp del Bellavista Milan, el primer classificat de la Lliga. La penya encadena 3 derrotes consecutives i se situa a la 14a posició amb 18 punts. Escoltem la crònica del segon entrenador de la penya, Roger Puigvert. Bona nit, Roger.
Bona nit.
Bé, aquesta setmana tampoc ha pogut ser, derrota contra el primer classificat.
Sí, sí, en jugàvem bastant el dilluns al matí al camp del Bellavista, que en ells ens podien posar líders com nosaltres, ens jugàvem també 3 punts importantíssims que ja comencen a ser finals, tots els partits que juguem, i la veritat és que no ens vam poder emportar cap a Sant Celoni, tot i fer un, crec, un bon partit.
Va haver-hi igualtat dels dos equips o va dominar més el Bellavista?
No, vam plantejar un partit de tu a tu, anar-los a apretar, i la veritat és que va haver-hi fases de tot, on nosaltres vam tenir domini a la primera part. Jo crec que els primers 25 minuts van ser nostres, després potser ells sí que van dominar una mica més, però bé, va ser un partit bastant igualat, amb molta intensitat al mig del camp, amb molta força física. Ells tenen 3 o 4 jugadors molt, molt alts i grossos i s'aprofiten d'això, i fruit d'això, d'una jugada d'aquestes de força, doncs ens va marcar el primer gol a la primera part i vam anar 1-0 al descans.
I pel que he vist, no van arribar, diguéssim, fins al 3-1 a final del partit, diguéssim, van arribar els últims 10 minuts.
Sí, sí, a la mitja part amb l'1-0 vam seguir el vestidor, vam dir que siguéssim igual, que siguéssim amb la mateixa força i amb les mateixes ganes que teníem fet la primera part, que era un equip que si es volia posar líder era perquè s'ho mereixia i havien de competir al màxim. I així ho van fer els jugadors. Nosaltres a la segona part vam sortir molt enxufats i molt forts i vam empatar 1-1, els va entrar a la por cos, i això ens va anar bé perquè durant després d'un quart d'hora, 20 minuts, vam tenir un parell d'ocasions que ens podíem haver inclús avançat, però no va ser així. I al minut 80 i poc ens vam fer el 2-1, i bé, com que ja estàs al minut 80 i pico i ja per perdre d'un, que és igual perdre d'un que dos, avançar línies i intentar com a mínim un empat, perquè també s'ho mereixen els jugadors com a mínim 3 punts, no va ser així, i al final a les acaballes del partit ens van fer el tercer i van sentenciar el partit. També haig de dir que nosaltres, dels 3 canvis que vam fer, per desgràcia van ser 3 lesions, que potser, diguéssim, seguit amb els mateixos jugadors, jo no dic que els jugadors que entressin no ho fessin bé, sinó que plantés el partit d'una manera i amb les lesions, una a la primera part i dos lesions més a la segona part, doncs ens va fer, bueno, canviar una mica la manera d'enfocar el partit, però estic molt content amb els meus jugadors, que tots els que van sortir ho van intentar fer molt bé, i res, si competim contra el líder d'aquesta manera a casa seu, em veig capaç de guanyar qualsevol partit. Ara portem 2 partits doncs, competint al màxim nivell, i llàstima que els resultats no ens acompanyen, però hem de seguir amb aquesta línia, seguir treballant els entrenaments i a veure si guanyem un partit ja, perquè ens fa falta més que l'aire que respirem.
I ara, de cara a la setmana que ve, us enfronteu al Vilamajor, el quart classificat, però o sigui, la classificació ja no té res a veure perquè és una lliga bastant irregular perquè fa resultats.
Sí, sí, ja et dic que sempre ho he dit, que podem guanyar l'últim i podem perdre l'últim, contra l'últim també. El Vilamajor allà que de seguida el vam guanyar, no entenc per què no el podem guanyar tampoc aquí, o sigui que nosaltres també plantejarem partit ofensiu, partit amb descaro, amb ganes de fer-ho bé des del minut zero, i així ho farem, plantejarem això, aquest partit. Si ens surt bé o no, després ja depèn de molts factors, però la idea principal és anar a morir futbolísticament amb les nostres idees i intentar fer 3 punts, perquè portem molt de temps ja sense guanyar cap partit, i això vulguis o no, es va notant a la moral dels jugadors i inclús la nostra.
Doncs molt bé, Roger, esperem que la setmana que ve hi hagi sort i pugueu treure aquests 3 punts a casa.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu, bona nit.
Vinga, bona nit.
I abans d'acabar amb el futbol, passem a repassar la resta de resultats. Comencem amb el Club Esportiu Sant Celoni, cadet A3, les franqueses 1, infantil A2, Manlleu 1, a la via 1, les franqueses 6, benjamí A5, les franqueses 0, femení cadet 3, Cerdanyola del Vallès 4, prebenjamí A2, Vigues 2, juvenil A1, les franqueses 3, cadet B4, les franqueses 3, infantil B0, Cardedeu 6, a la Vive 1, Llerona 8. Ara repassem els partits de la penya. Molinos 4, Juvenil B 2, Llerona 1, Cadeta 4, Lliçà d'Amunt 0, a la Via 4, Bellavista Milan 4, a la Vive 2, Torelló 2, Benjamí A 0, Penya Blaugrana de Gualba 1, Benjamí D 7, Vallborguina 4, Benjamí E 0, Palautordera 4, Benjamí B 3, Finsó B 11, Prebenjamí B 0, La Torreta 3, Prebenjamí C 6, Unificació Santa Perpètua 8, femení a la Vi 2, Escola Base Setmanat 2, a la Vi C 6, Palau Tordera 0, Prebenjamí A 7, Mollet 0, infantil A 1, Vallès 5, infantil B 2 i Vigues 1, Benjamí C 1.
Doncs continuem el pòdium parlant de bàsquet, i és que aquesta jornada el sènior masculí s'ha imposat al Fontejau per 67 a 63 en partit disputat aquest dissabte al pavelló 11 de setembre. Amb aquesta victòria, el Sant Celoni es situa en sisena posició del grup 4 de segona categoria, empatat amb victòries amb el cinquè, el quart i el tercer classificat. La propera jornada, el Club Bàsquet Sant Celoni rebrà el dissabte a les 6 al pavelló d'esports el Club Bàsquet Cardedeu. El derbi del Baix Montseny serà clau per les aspiracions salonines a lluitar per descens, ja que el Cardedeu és segon, 3 victòries per davant dels salonins. Recordem que ascendeixen a primera categoria els dos primers classificats de cada grup. Pel que fa al sènior femení, aquesta jornada ha perdut 74 a 52 a la pista del Club Bàsquet Grup Bernabé en el grup 2 de primera categoria catalana. Aquest partit era molt important, ja que les salonines es troben en posició de descens directe i el grup Barna es trobava en promoció per la permanència. Amb aquesta derrota, el sènior femení segueix 15è a la classificació amb només dues victòries, a una de la promoció de repesca i a quatre de la salvació. Pel que fa a la resta d'equips, la jornada ens deixa els següents resultats. Disputats a Sant Celoni, cadet masculí 64, ABB Bufala 2, 59. Cadet femení 67, Club Bàsquet La Roca 65. Infantil masculí 49, Ipsi A 62. Júnior masculí 50, Club Bàsquet La Garriga 71. Sub-21 masculí 72, Cardedeu 31. Júnior femení 51, Canovelles 55. Sub-21 masculí 56, Sant Josep Obrer 44. Disputats fora de casa, La Roca 94, mini masculí 46, Sant Nicolau 59, premini femení 37, Rosella 53, premini masculí 35, Grup Barna 40, preinfantil femení 35, L'Ametlla 79, sots 25 masculí 61.
I ara seguim el pòdium i passem a parlar d'hoquei. Aquest cap de setmana el sènior masculí ha perdut a casa per 6 a 9 contra l'Andorra, tercer classificat. Amb aquesta derrota els salonins se situen a la setena posició amb 24 punts. La pròxima jornada l'equip masculí visitarà la pista del Taradell, vuitè classificat. I pel que fa al femení, han perdut aquesta setmana per 4 a 1 a la pista del Blanes, cinquè classificat. Amb aquesta derrota les salonines se situen a la setena posició amb 11 punts. La pròxima jornada és a casa contra el Sant Feliu, vuitè classificat.
I ara al pòdium és el moment de parlar de futbol sala, i és que aquesta jornada el futbol sala Baix Montseny ha descansat en el grup A de primera territorial. Tot i no haver jugat aquesta jornada, el conjunt saloní es troba sisè a la classificació a 8 punts de la tercera posició, que marca la zona d'ascens, i amb un partit jugat menys. La propera jornada el futbol sala Baix Montseny s'enfrontarà dissabte a un quart de vuit al Sot de les Granotes a l'Esport Lúdic Santa Eulàlia B. Pel que fa a les altres categories en partits disputats dissabte, l'equip cadet ha perdut al Sot de les Granotes 6 a 8 contra el Club Natació Sabadell i l'equip a la Via ha guanyat 1 a 4 a la pista del Club Natació Caldes. El juvenil també s'ha imposat 3 a 2 a casa del Cardedeu en el derbi del Baix Montseny.
I comencem el bloc de poliesportiu parlant del Club Petanca Les Borrelles, que aquest cap de setmana han aconseguit l'ascens a primera divisió després d'enfrontar-se en un doble partit d'anada i tornada contra el Terrassa. A més, avui tenim al telèfon el president del Club Petanca Les Borrelles, en Miquel Vera. Bona nit, Miquel, i primer de tot, felicitats per l'ascens.
Vale, pues moltes gràcies, i bueno, va ser un dia molt estupendo pel club, quan ja presideixo, perquè bueno, va ser una lluita, fins a la tercera partida no vam poder celebrar la victòria, però bueno, a partir de la tercera partida ja es van aconseguir, faltaven 7 partides per ser campió, bueno, per passar la victòria, no? Llavors, clar, van fer un 3-1 la primera, encara van fer un 2-2, i encara la tercera van guanyar uns primers, i ara ja teníem 6 i faltava una. Bueno, una tripleta que es va formar així com aquell que diu per aviam si podíem aguantar el tirón, doncs va ser la tripleta que es va donar més alegries perquè va guanyar 3 partides, no? Ells sols, diguéssim, una tripleta que a vegades, en priori, la montes per cobrir una miqueta l'expedient, però encara, bueno, són 3 jugadors molt bons, tots 3, no? Però, bueno, ahir van ser pràcticament, va ser tot l'equip, no? Però aquesta tripleta va ser la que va assolir, bueno, el pujar a primera divisió. Ja tenim el Cava a la nevera, no?, preparat, no? Però, bueno, allò que passa que no vols que els jugadors es posin nerviosos perquè, de vegades, celebrar les coses antes de guanyar-les no és molt desitjable, no? Llavors, no, va esperar, amb tranquil·litat, van fer la primera, van fer la segona, i, bueno, sí, acabar la tercera, com van guanyar els 7 partits, va ser una eufòria per tothom, bueno, Cava per aquí. I bé, ho vam celebrar-ho aquí a nivell de tants jugadors com a socis, com de gent que està a prop de la petanca, va dir de molta gent, hi havia més de 60-70 persones que vivien aquí a les pistes, i bueno, la gent... Nosaltres vam convocar tots els jugadors perquè fessin pinya, no? Tots els jugadors, tant de l'equip A com de l'equip B, no? I bueno, va ser, i que va tot, vam, cop d'allò, vam fer una calçotada per celebrar-ho, vam matar un xai, bueno, ja l'havia comprat, tot això, bueno, va fer una mica de cara a la brasa i calçots. Bueno, com estem molt temps dels calçots, però molt menys que fer una calçotada. Va ser una festa molt important per nosaltres i bé, jo crec que també pel poble, no? Perquè estem parlant de que Sant Soli té un equip ara entre els 17 millors clubs de Catalunya, no? Bueno, jo crec que això és important. Ara, bueno, pues, ja som dilluns, s'ha acabat la festa, encara que la gent encara pot estar un miqueta celebrant-ho, perquè no deixa de ser, sobretot els jugadors, bueno, una cosa molt important. I ara, pues, bueno, ja comencem la Lliga Montseny, que es diu, la Lliga Montseny, que són, bueno, tot el que és al voltant del Montseny, estem parlant d'uns 40 pobles que es fan d'allò. Nosaltres estem jugant a la primera divisió i tenim un partit que ja, bueno, ja va començar el diumenge passat la Lliga del Montseny, però nosaltres els que fem promoció ens aplacen, no? Llavors tenim un partit aplaçat amb el Sant Pol i començar la Lliga. És una Lliga que és més familiar que la Salada. La Salada és més estricta, has d'anar més format. Aquesta no, aquesta pots anar vestit, bueno, normal, sempre que vagi vestit bé, doncs no cal anar més format, no? I aquí pots, bueno, és una Lliga molt diferent. Aquí poden jugar dones amb homes, nens amb nenes, i tot es pot barrejar. La Salada no, la Salada són homes i homes i dones i dones. Aquí no, aquí es pot jugar, doncs, bueno, ja un parell o tres matrimonis que juguen junts amb els seus fills, amb allò, bueno, és una lliga més, no és tant com la Ferrada, no? A nivell, diguéssim, competitiu. Però no deixa que és una lliga, és molt maca, fas molta amistat. I després de la lliga, bueno, que això dura fins al mes de juny, doncs, entremig tenim uns tornejos que organitza la Federació Catalana de Petanca, no? Ara mateix, el dia 23 de febrer, comencen ja els campionats de Catalunya, no? O sigui, és per clubs. Nosaltres aquí enviarem 3 tripletes per començar a competir pel campionat de Catalunya. Els que guanyen d'aquest torneig van al campionat acabat d'Espanya, no? O sigui, són eliminatòries que es passen, i, bueno, i les 8 primeres tripletes van al campionat d'Espanya. Després d'aquest, el 26 de febrer, doncs, hi ha diversos tornejos, la ciutat de Barcelona, perquè ara comença un torneig que són de tripletes, que n'hi ha de dupletes, que va d'estar individual, bé, això ja a nivell federatiu, no? Que això també dura fins allà el mes de juny, no? Entre mi van fent tot aquest això. La federació va fer tot aquest torneig.
Hola, Miquel, soc en Pol. Primer de tot, moltes felicitats per al vostre ascens. I bé, quan començareu la Lliga de Primera?
Allà a l'11 de setembre, o sigui, les dates començarà a torneig. La segona setmana de setembre comença la competició. Aquesta competició, bé, ja vaig tenir una reunió amb l'Ajuntament el divendres passat, perquè, clar, és una competició diferent. Aquí a Catalunya se juga, hi ha la Divisió d'Honor, que es diu Divisió Catalana, diguéssim, que són els, bueno, els 8 millors equips de Catalunya, i encara està primera divisió, només que hi ha un grup, no? Però el sistema de joc és molt diferent. Aquí hi ha entres que jugues a cop de pito, no sé si m'entens, és a rellotge. Marquen un temps, que és una hora per partida, o arribar a 13, no? Llavors, el període de temps que ja vaig anar a demanar a l'Ajuntament, m'han de fer una instal·lació perquè hem de posar uns marcadors. Ara ens exigeixen posar uns marcadors, són electrònics, i bueno, va, també el rellotge marca el temps, tu li dones a partir de 0 i ho tens 60 minuts per davant per fer aquesta partida. És un sistema, penso que és el millor que hi ha, no? Perquè almenys saps que tens 4 hores per jugar a petanca. No tens més. Cosa que quan fan les 4 partides a 13, de vegades una partida pot durar, com la primera que es va passar el diumenge, però va acabar la primera partida a les 11. O sigui, va durar 2 hores, no? En aquest cas no, no allò. També tens l'avantatge que arribaràs més aviat a casa, no? És un altre sistema, per això ara hem de fer una instal·lació aquí a les pistes, ja ho he demanat a l'Ajuntament, per poder muntar aquest rellotge.
Doncs bé, moltes gràcies, Miquel. Felicitats una altra vegada per aquest triomf i esperem que l'equip tiri endavant en aquesta primera divisió.
El club Karate Just de Sant Celoni ha aconseguit 8 medalles al Campionat de Catalunya de Karate disputat a Tarragona el passat 1 de febrer. Per parlar dels èxits aconseguits al Campionat de Catalunya, parlem amb en Joan Just, president i fundador del club i mestre de karate en la modalitat de Shito Ryu. Bona nit, Joan.
Bona nit.
Moltes gràcies per acompanyar-nos. Com valores els resultats aconseguits al Campionat de Catalunya?
Bueno, de forma molt positiva. Hem estat molt temps preparant-nos per aquestes dates, per aconseguir aquestes copes amb aquest campionat. I, bueno, de fet, s'ha ajustat molt el que teníem una mica ideat que farien els nanos amb el que hem aconseguit.
Llavors ja us esperàveu aconseguir aquests bons resultats?
Tan bons poder no, o sigui, hem aconseguit 5 ors que calculàvem que serien només 3 i possiblement 2 plates, però, bueno, el nivell va ser molt, molt òptim amb els competidors i va ser així.
Quins són els 2 ors que no us esperàveu?
Els de 2 nenes que entraven amb aquesta... amb aquesta categoria, o sigui, de comitè. Llavors teníem moltes possibilitats, però bueno, com que no, mai se sap com són els altres competidors, no és com a futbol, que ja tens un historial previ d'un any o 2 anys enrere i pots mirar vídeos d'aquests equips. El karate és diferent perquè va per sorteig, no saps mai quin et tocarà fins al dia de la competició i depèn qui et toqui o no et toqui, doncs pots tindre una classificació o una altra.
I bé, després d'aconseguir aquestes 5 medalles d'or, alguns karateques del club prendran part dels campionats d'Espanya. Quines són les expectatives de cara al campionat?
Bueno, d'aquestes 5 medalles d'or, el que repeteix, gairebé 3 d'ells ja van estar al Campionat d'Espanya de l'any passat i en Joan Just va quedar tercer. I jo crec que per la dinàmica que porten aquest any, jo calculo que en Joan podria pujar al pòdium, en Marc Camacho també, i els altres és una incògnita, però bueno, jo crec que tindran possibilitats de pujar al pòdium a Espanya també.
Llavors estaríem parlant que Sant Celoni és un dels clubs més importants a nivell de karate de Catalunya i potser d'Espanya, no?
D'Espanya no, perquè a Espanya és hi ha molt nivell a tot el que és tota la part de València, sobretot al centre d'Espanya i al nord, però d'aquí de Catalunya sí, sempre estem entre els 3 primers, o sigui, sempre estem o els primers o els tercers o segons, però sempre està per allà.
I per aconseguir aquests èxits, m'imagino que deuen caldre moltes hores d'entrenament, és així, no?
Sí, bueno, m'imagino que com qualsevol disciplina amb la que es vulgui assolir una primera plaça, un pòdium de medalla d'or, no? Els nanos aquests entrenen normalment 5 cops a la setmana, i llavors sense aquest entrenament seria molt difícil, perquè aquí a Catalunya hi ha molt nivell de karate, i llavors si no hi ha aquesta dedicació, aquest una mica de sacrifici d'aquests nanos, és molt complicat. D'aquests nanos que han pujat al pòdium, dues nenes i un nen tenen 10-11 anys, vol dir que estan entrenant d'una forma sistemàtica doncs des que tenen 6 o 7, llavors tota aquesta acumulació de pràctica al final ha concluït amb aquestes medalles d'or.
Llavors estem parlant de nens de 10-11 anys que estan entrenant 5 dies a la setmana, és així, oi?
A l'època que tenen un campionat important com aquest, que el de Catalunya, que els donen la possibilitat de competir a nivell estatal, llavors dos mesos o 3 mesos entrenant 5 dies a la setmana.
I és gaire difícil aconseguir que nens tan petits tinguin aquesta disciplina de venir a entrenar cada dia, de seguir les pautes de l'entrenador i estar per l'entrenament?
Són nanos molt especials, o sigui, especials vol dir que són nanos que tenen una visió del treball, de l'esforç magistral. I són nanos que comencen des de petit, i des de petit ja s'hi veuen, ja se'ls veu que ja tenen aquesta pauta, no? Aquesta pauta d'entrenament. També és veritat que els hem de cuidar molt, els hem de mimar molt, els hem de motivar constantment, però són nanos molt especials, són un 10 com a esportistes.
Quines són aquestes característiques especials que fan que tinguin aquesta habilitat per al karate?
Bueno, el més important és que són nanos que els agrada entrenar, que els agrada l'esport, no? I després són nanos que són bastant perfeccionistes. El karate has de fer les coses molt correctes. O sigui, hi ha dos modalitats, que una que se'n diu kata i una altra kumite. A la kata són com una sèrie de coreografia amb com un combat amb adversaris imaginaris, i aquí s'ha de perfeccionar molt les tècniques, perquè no és un cop que ja saps fer la tècnica, sinó que l'has de millorar amb velocitat, amb coordinació, amb estabilitat. Llavors tenen que ser nanos que són molt perfeccionistes. És el si té que agradar molt, repetir aquell moviment fins que sigui perfecte. No? I en comitè, a part d'aquest, han de ser perfeccionistes perquè les tècniques siguin perfectes, han de tindre una habilitat molt, molt innata de saber-se col·locar el combat i saber què han de fer en cada moment.
Quin és el tipus d'entrenament que seguiu per preparar una competició?
Ui, és molt complicat explicar aquí per l'antena. Bueno, són treballs, primer treballs físics, de preparació física, i després són treballs tècnics, i després treballs de tàctics, no? I treballs psicològics, no? De com han d'enfrontar, si van guanyant, si van perdent, que, bueno, hi ha tota una sèrie, és molt difícil per l'antena explicar-ho, però sèries, doncs, treballem aquestes quatre vessants. La física, la tècnica, la tàctica i la psicològica. Bueno, s'adapta a cada nivell del nano, o sigui, no és el mateix preparar amb el nano que m'has comentat abans, Joan Francesc Barrils, que té 20 anys, que amb una nena que pot tindre 8 anys o 9 anys. Però bueno, ho adaptem a la seva mentalitat i a la seva edat i no hi ha cap problema.
Perquè aquest procés d'adaptació d'un entrenament d'un sènior a l'entrenament d'un nen de 9 o 10 anys, quines diferències presentaria?
En principi, les diferències són evolutives, o sigui, comencen amb una edat fent un tipus de cosa i després van incrementant la intensitat, però és evolutiva, no hi ha un salt radical. No estem parlant com si parléssim d'un llac i el mar, no? Que és totalment diferent. No, no és un procés evolutiu. Jo molt difícilment m'he trobat amb nanos al meu dojo que comencin amb 18 anys a competir. Jo, tots els que tinc, sempre comencen a competir a partir dels 5, 6, 7, i llavors es van preparant.
I bé, suposo que, com ja avançaves abans, la part psicològica té un pes molt important en l'entrenament, no?
Sí, primer perquè els nanos no deixen de ser petits, no deixen de tindre altres possibilitats de fer altres activitats, i que estiguin cada dia al dojo han de fer, bueno, ha de ser una comunió entre el professor i ells, i entre ells i la resta de companys, no? I constantment se'ls ha de valorar les feines que fan. Però jo m'imagino que és com qualsevol tasca d'entrenador, no? O sigui, s'han de cuidar molt perquè aquesta, bueno, una mica coordinació entre el que fan i la resposta que tenen del professor sigui correcta.
I llavors també el karate, com a art marcial que és un esport que, a banda de la competició, també té una vessant, podríem dir-ne, més filosòfica.
Sí, sempre que vinc aquí, quan parlo amb la teva companya, sempre vinc a parlar de la competició, perquè sembla que és el que té més ressò, però no és el més important. Vull dir, si diguéssim un percentatge, la competició, és veritat que els ocupa molt temps, aquests nanos, perquè són competidors, però conforme es van fent més grans, s'allunyen una mica més de lo que seria el karate de competició i entren més al karate do, o sigui, al karate tradicional, on entres aquesta part de filosofia. Ells ja comencen a viure el karate com una forma de vida, no? Com una forma de comportament, com una forma de treballar. Però és veritat que conforme es van fent grans és quan realment entra ja el karate tradicional, que seria realment l'important, el karate de veritat, el que coneixem, o almenys veiem que és el filosòfic.
Quins són els valors que transmet aquest karate més tradicional?
Bueno, els que sempre pensem, no? L'amistat, el companyerisme, la lleialtat, el sacrifici, l'esforç, el respecte. En principi, a vegades ens pensem que totes aquestes qualitats només són del món oriental o que ells les han conservat millor, no? Però també les tenim nosaltres sempre parlem. Aquest noi és molt legal, aquest noi és molt, molt sincer, aquest noi és molt treballador. Pues, aquestes qualitats.
Creus que el karate és una bona eina per la formació dels nens més enllà de competidors com a persones?
És perfecte. Jo sempre que em feu alguna mena d'entrevista faig molt incís, o sigui, que no és el més important. El karate que sempre vinc a parlar aquí és el karate que anomenen esportiu, el karate de com un esport, i el karate no és un esport, el karate és un art marcial, i llavors aquesta seria una eina ideal pels nanos. El que passa que sempre s'ha venut la idea del karate com un esport agressiu, com un esport de contacte, com un esport de quatre descerebrats que l'únic que fan és fer cops de peu i cops de puny, però no és aquesta l'essència del karate. El karate seria probablement la que dieu vosaltres, que tampoc és purament filosòfica, no? El karate es va crear o va sorgir per una necessitat pròpia d'uns monjos o uns senyors que viatjaven i es movien per territoris que eren una mica complicats pels lladres i els bandits, i llavors ells van decidir que farien un treball de cos, però aquest treball del seu cos, de mantenir-se forts i sants, l'orientarien a defensar-se d'aquests atacs. i mica en mica va haver un equilibri entre el que entrenaven, per què l'entrenaven i que després servia per defensar-los. Però no, cap de les dues avançants trenca l'essència d'una, no? Serveix per estar fort, per conservar el cos en condicions i després per defensar-se. Poder ara ja no té tant sentit defensar-se, vull dir, perquè avui, gràcies a Déu, podem anar pel carrer tranquil·lament i no hi ha bandits, no hi ha lladres, però vull dir, no és l'essència tan prioritària. Per això ens podem dedicar una mica més al karate esportiu.
La vessant del karate tradicional, que té aquest component més filosòfic, creus que es veu transportada en el karate de competició o veritablement quan arribes a la competició s'oblida i l'important passa a ser guanyar?
No, jo intento. Jo ja em consta que companys meus, professors, ho intenten, no? Intentem, si tu un cop vas a un campionat de karate, no té res a veure amb unes grades d'un altre esport, no? Vull dir, l'essència que ens transpira amb els pares i els competidors és totalment diferent. El nano que no competeix amb el do, o sigui, amb aquesta essència filosòfica del karate, realment no arriba lluny tampoc, eh? No és de guanyar per guanyar, perquè tampoc accepta la derrota ni la victòria com un pas d'evolució. I aquests nanos rarament evolucionen a més de certa edat. O sigui, seria l'ideal que tothom que competeix portés l'essència, i és el que intentem. Es nota, però és, nosaltres intentem que sigui aquest el pas.
I llavors ens trobem en una societat, almenys aquí a Catalunya, que els esports que més dominen són el futbol, el bàsquet, el tennis, i m'imagino que convèncer els nens perquè es decantin per un esport del karate deu ser una tasca difícil. Què els hi diries tu des d'aquí als micròfons de Punt7 Ràdio per convèncer els que vinguin a fer karate?
Que hi hagi esports que siguin més populars o més tradicionals, bueno, no ens tindria per què afectar, eh? Vull dir, no ens tindria que afectar perquè molts pensem que el Japó, el karate i el judo és l'esport tradicional, i a més no és l'esport tradicional. El Japó, l'esport tradicional és el sumo, i el que més es veu és el béisbol, no? I dius, ostres, un país oriental que crea tantes disciplines marcials com és possible. Bueno, després, hi ha una cosa que és dissocien molt el que és la preparació del cos i el que és l'esbarxo, el divertiment, no? Llavors, bueno, aquí també nosaltres els que fem karate també ho dissociem una mica. Vull dir, a mi m'encanta el futbol, jo gaudeixo molt de veure un partit de futbol, però no considero que sigui una tasca tan específica de formació d'un nano com és el karate, no? I suposo que si parlo amb un entrenador de futbol diria que estic equivocat, no? L'única diferència molt clara és que l'esport de karate és més individual i l'esport com el futbol, el bàsquet, el handball és més col·lectiu. Les dues vessants són bones. Convèncer els nanos que iniciïn la seva pràctica en el karate, bueno, és qüestió de que sàpiguen que entrenaran amb un grup d'amics que es portaran molt bé, que faran tècniques de peus i mans, que aprendran tècniques que es diuen de claus i projeccions, que, bueno, és un món molt divertit. Aprendran paraules en japonès, sabran història filosòfica de com va sortir el karate, quines són les essències del món japonès. Bueno, jo crec que és molt atractiu. El que passa és que sempre tenim aquesta lluita amb els esports col·lectius, que per una altra banda són molt importants pels nanos, perquè socialitza molt a l'esport i també són correctes. Jo crec que la vessant, jo m'ho trobo al meu dojo, els nanos que practiquen un esport col·lectiu i practiquen el karate tenen un equilibri molt més correcte emocionalment.
I tu creus que a Catalunya tenim una concepció del karate que s'acosta al que veritablement és? O potser s'hi allunya una mica i es cau en el tòpic que deies abans d'un esport de quatre bojos, de donar cops i...
No, jo crec que Catalunya, pel nostre tarannà, jo crec que és de les regions, de les autonomies o dels indrets que entenen millor el karate, però és per al nostre tarannà. Els catalans, de fet, som professionistes, som treballadors. Jo crec que nosaltres entenem molt bé el que és el karate. Jo crec que Catalunya fa un tipus de karate, sobretot competitiu a nivell internacional, i a nivell del karate tradicional estem perfectament col·locats entre els millors del món. I no, és un, jo crec que és un país, Catalunya és un país que realment entén el que és la filosofia oriental, en concret el karate.
Bé, i llavors ja parlant del Club Karate Just de Sant Celoni, quants membres sou actualment al club?
Alumnes, se refereixes, practicant.
Sí, alumnes, sí.
Sí, normalment sempre estem allà mateix, som o 90 o 110 i anem fluctuant amb aquestes xifres. Ara serem uns 100 o 110 o així.
Deu ser difícil, no?, portar un grup tan nombrós.
No, no és difícil, vull dir, ara seria el normal dir que sí, que és una tasca impressionant, és un treball evolutiu, o sigui, com que els nanos van apuntant, van aprenent, el que sí que hi ha a darrere un treball molt intens de metodologia, vull dir, els nanos entren en una classe i tenen una estructura d'entrenament, en una classe que seria, per exemple, dels petits, que són de 7 a 9 anys, a la mateixa classe hi ha tres grups, fan coses generals i després coses concrets cada grup, el karate hi ha uns nivells, que igualment es veuen per color de cinturó i perquè els graus que tenen de nivell treballen coses diferents, o sigui que està molt ben estructurat i aquesta estructura que passa amb la classe dels nens petits directament quan passen a una classe superior assisteix de la mateixa forma, llavors tot hi ha una estructura que els nanos sense cap entrebanc van evolucionant conforme van millorant d'edat o bueno, van millorant, van complint anys.
Els grups que organitzeu per entrenar, de quants membres serien?
Hi ha classes que hi ha 20 nanos, hi ha classes que hi ha 25, més o menys aquesta mitjana. Les classes aquestes serien les classes ordinàries, que diem nosaltres, les del karate tradicional. Després hi ha grups més petits perquè quan són competidors, per exemple, ara, quan avui no, però demà sortiré a les 5, tinc un entrenament específic amb una sola nena que segurament participarà al campionat d'Espanya, no? I aquesta entrena sola amb mi, o sigui, té un entrenament específic. Però normalment en conjunt són classes de 20 nanos, 25 nanos, depèn.
D'aquests 100 nanos que m'has dit que teniu actualment al club, quants d'aquests estan en competició i quants estan en fase d'aprenentatge?
No tots els nanos que estan... Els adults ja normalment no solen competir, perquè si no han competit mai, quan ja tenen 18 anys, el karate de competició o el karate esportiu que diem nosaltres s'acaba molt, molt d'hora. O sigui, quan un nano té 28 anys o 27 o poc més, ja no pot competir per velocitat, per reflexes, llavors a nivell òptim ja no competeix. No? Clar, jo tinc a la classe nanos que tenen 18, 19, 20, 44, 54 i tenim un senyor que té 72 anys. Vull dir, aquests no competiran mai, no competiran mai, venen, participen, ens ajuden i dels altres, bueno, depèn del grup. Depèn del grup, hi ha nanos que participen, depèn del grup que no. Però calcula que més o menys un 50% són competidors. No arriba, o sigui, si són 100 persones, uns 35 són competidors.
I ja per anar acabant, a una persona que no ha fet mai karate, que ja pugui tenir una edat relativament avançada, 20-25 anys, creus que va tard per començar o pot començar a practicar el karate encara que no sigui nivell de competició?
No, als 25 anys és difícil que pugui competir, és difícil perquè es trobarà que estarà competint amb nanos que entrenen des dels 6 anys, que vulguis o no vulguis, és molt complicat que aquest nano amb 25 anys tingui les qualitats físiques i motrius, psicològiques, per competir com aquest nano, que té també igualment com a 25 anys, però que porta gairebé 15 anys entrenant, no? Però és l'edat ideal per fer karate tradicional, el karate do. No? El karate és karate i després do significa el camí, bueno, que tot el judo, el kendo, tot acaba en do, vull dir, vol dir que és l'essència. Jo crec que la millor edat és la que comences, és igual, tant se val, si és als 25, als 40, 70. Tenim un senyor d'aquest que té 72 anys que va començar a fer karate quan tenia, em sembla, 57. Es va examinar al cap d'un temps de cinturó negre i tothom, el tribunal que el va examinar es va aixecar i el va felicitar. Van felicitar-lo abans amb ell que no passa amb un nano que tenia 18 o 24 o 25. Jo crec que no està clar que quan una persona té 70 té unes limitacions físiques molt més grans que un nano que té 18, no? Però és que el karate, normalment les persones no s'han d'adaptar al karate, sinó el karate s'adapta a les persones, vull dir, tu has d'agafar les tècniques que s'adapten a tu. No seria un error sec que un senyor de 70 anys estigués fent el mateix que fa un de 18. Seria una incoherència total. El karate no podria ser.
I bé, llavors, ja com a última pregunta, quines són les perspectives de futur que té el Club Karate Just?
És que el futur és molt complicat, però les que estem fent ara, o sigui, ara en principi el que tenim a primera línia seria que aquests nanos que han quedat classificats al Campionat de Catalunya, que el dissabte passat van estar entrenant al CAR, al Centre d'Alt Rendiment d'aquí de Sant Cugat, estan fent una preselecció, alguns d'ells, o la majoria d'ells, estaran seleccionats per anar a Oviedo a l'abril, que és el campionat d'Espanya, i d'aquí a partir d'aquí el que surti. I aquesta és la idea. Després hi ha altres campionats, ara la setmana que ve fem un aquí a Sant Celoni pels que són més grans, a partir de 15 anys, hi va, anirem a més campionats. No hi ha gaires al món del karate, perquè no hi ha gaires, no és com el futbol, cada setmana hi ha partit, però nosaltres tots els campionats que es fan aquí a nivell de Catalunya hi participem a tots, o sigui, amb uns nanos o amb altres nanos, amb més gent o menys gent, però sempre hi participem.
Bé, doncs Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos al pòdium. I bé, per acabar, desitjant moltíssima sort a tots els esportistes que prendran part al campionat d'Espanya i al Club Karate Just. Des d'aquí al pòdium seguirem pendents de l'evolució del club.
Moltes gràcies.
I arribem a la part final del programa i ho fem repassant l'agenda del proper cap de setmana, dies 22 i 23 de febrer. En futbol comencem amb els partits de la penya barcelonista. Dissabte a les 5 de la tarda, el sènior masculí de la penya s'enfrontarà a les 7 de la tarda contra l'Argentona. A un quart d'11 del matí, el prebenjamí A s'enfrontarà al Mollet, mentre que el prebenjamí B s'enfrontarà al Vilanova a la mateixa hora, un quart d'11. El femení a la Vi s'enfrontarà al Sabadell a un quart i cinc de 12. Pel que fa a la jornada de diumenge, el juvenil A s'enfrontarà al Cardedeu a 6:45 de la tarda. L'infantil A s'enfrontarà al Cardedeu també, però en aquest cas a 4:45 de la tarda. Pel que fa al cadet A s'enfrontarà al Torelló a la 1 del migdia i l'infantil B s'enfrontarà a la penya blaugrana de Gualba a 3:45 del migdia. El benjamí A ho farà a 4:45 també contra l'Argentona i el benjamí C contra la penya blanquiblava de la Roca B a 9:00 del matí. L'Alaví A s'enfrontarà al Vic a 2:45 del migdia, l'Alaví D s'enfrontarà al Cardedeu a 1:45 del migdia, l'Alaví B s'enfrontarà al Caldes de Montbui a 11:45 del matí i el benjamí D s'enfrontarà a Lliçà d'Amunt a 12:00 del migdia. El benjamí E s'enfrontarà al Granollers a 9:00 del matí, el benjamí B s'enfrontarà a l'escola Pia de Granollers a 12:00 del migdia i per acabar el prebenjamí C s'enfrontarà al Granollers a 11:45 del matí. Pel que fa al Club Esportiu Sant Celoni, hi ha un únic partit dissabte a 4:00 de la tarda on els veterans s'enfronten al Badalona. En bàsquet, la jornada començarà dissabte a 9:00 del matí amb el partit del cadet femení contra el Canovelles. A la mateixa hora estarà jugant el preinfantil femení contra el Pineda de Mar. A 11:45 el premini masculí s'enfrontarà al Sant Adrià i a la mateixa hora també el mini masculí s'enfrontarà al Mollet B. A 12:00 del migdia el premini femení s'enfrontarà al Sabadell A i a la mateixa hora el cadet masculí s'enfrontarà a l'Universitat de Vic 3. Pel que fa diumenge, la jornada començarà a 12:00 amb el partit de l'infantil masculí contra el Mata de Pera a Taronja i a 4:45 de la tarda el sot 25 masculí s'enfrontarà al Vilatorta. Per acabar la jornada diumenge, a 6:00 de la tarda, el sènior masculí s'enfrontarà al Cardedeu. Pel que fa al futbol sala, dissabte començarà la jornada amb el partit del juvenil a 12:45 del migdia contra el Setmanat. L'Alaví ho farà a 4:45 de la tarda contra el Palau Solità de Plegamans. A 6:45 jugarà l'infantil contra el Parets i a 8:15 de la tarda el sènior masculí s'enfrontarà a l'esport lúdic Santa Eulàlia. Diumenge un únic partit en 4:45 de dues on el cadet jugarà contra el futsal Escola Pia Mataró. I fins aquí el nostre pòdium d'avui. Recordeu que si voleu tornar-nos a escoltar ho podeu fer a través de www.santceloni.cat/ràdio i si ens voleu enviar qualsevol tipus d'informació relacionada amb l'esport saloní només cal que ens envieu un correu a podiumsantceloni@gmail.com. Res més, ens veiem la setmana que ve. Bona nit.
Bona nit.